Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. El Barça ha fet oficial la tercera incorporació per la propera temporada. Ha exercit el seu dret a recuperar el lateral dret brasiler Emerson Royal, que ha jugat cedit al Betis les dues últimes temporades. Al Real Madrid, la notícia és que Carlo Ancelotti és el nou tècnic per les tres properes temporades. Aquesta tarda serà presentat a partir de les 6. Aquesta nit estarem pendents del Girona, que rep a l'Almeria a partir de les 9 en el partit d'anada de la primera eliminatòria de la promoció d'ascens a primera divisió. Atenció, que hi ha notícia d'última hora: autoritzada la presència de públic a Montilivi aquesta nit, un màxim de 1.500 espectadors. En futbol femení, és notícia que el Barça perdi. El partit era intranscendent, però el Barça va perdre ahir el seu primer partit de Lliga per 4-3 davant l'Atlètic de Madrid. El govern brasiler ha donat l'okei definitiu a acollir la Copa Amèrica, així que la competició es disputarà finalment al Brasil després de les renúncies de Colòmbia i Argentina per la incidència del Covid. Tampoc està al Brasil la cosa gaire millor, però va endavant allà la Copa Amèrica. En bàsquet, el Barça s'ha apuntat al primer partit del play-off dels quarts de final de la Lliga CB, superant el Joventut 84-74. Demà, segon partit a Badalona. Si guanya el Barça, classificat per semis. Si no, anirem al tercer i definitiu partit al Palau. Arrenca el play-off de quarts de final de la Lliga de Futbol Sala, Barça i Inter al Palau a partir de les 8 del vespre. El Barça, que té el factor pista a favor, però l'Inter aquest any s'ha imposat al Barça en les finals de Copa i Supercopa. I en tenis, a Roland Garros, pendents avui de Paula Badosa, que juga segona ronda contra la montenegrina Kovinic. De fet, el partit acaba de començar, domina el primer set Paula Badosa per 3 jocs a 0. Pablo Andújar, que venia d'eliminar a Tim, ha caigut avui contra Delbonis. Ahir, tant Nadal com Djokovic van passar sense problemes la primera ronda. Atenció, que hem quedat avui per parlar una bona estona amb el tècnic Quique Sánchez Flores de molts aspectes de l'actualitat futbolística. Comentarem la jugada al nostre debat amb el Miguel Rico i el Ferran Correas avui i les preguntes del dia Esports Cope que us plantegem via Twitter. En clau Barça, seguint una mica la proposta del gran David Bernabéu, avui us demanem que feu la travessa del futur de Koeman. 1 es queda, 62% dels vots. 2 va fora, 38% dels vots. En clau espanyol, us preguntem qui voleu que pugi a primera. Aposteu pel Girona al 37%, la majoria. Almeria 8%, Rayo 20%, Leganés 35%. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori. Passen 9 minuts a les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda. Esports Cope. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
5 minutos lo vamos a ver, porque ya salta España, Manolo.
Faltan 9 días. Vive la Eurocopa en COPE.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Además, utiliza el servicio Manos Libres para recoger y financiar tus pedidos de una sola vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el miércoles 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Lo oís? Este es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en Naturgy.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui abordant l'actualitat del Barça amb el Manuel Oliveros. Hola, Oli. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Què tal, Joan?
Anem a incorporació diària. Dilluns, Kun Agüero. Dimarts, Eric García. I avui el Barça ha fet oficial que recupera Emerson.
Sí, en aquest cas sense presentació perquè està amb la seva selecció, la Copa Amèrica. I sí, sí, el Futbol Club Barcelona ha comunicat aquest matí i ha comunicat realment no només als socis del Barça, sinó també al Real Betis Balompié, que exerceix la seva voluntat de recuperar a Emerson Royal, que serà jugador del Barça, que estava cedit les dues passades temporades del Betis, i que serà jugador del Barça, diu el comunicat, a partir del pròxim dia 1 de juliol.
I hi haurà més, Oli, perquè Wijnaldum i Depay estan també a prop, els dos.
Sí. Sí, sí, perquè l'altre dia va dient a Joan Laporta a les rodes de premsa que arribaran més jugadors i tal, i no s'acaba aquí, i efectivament, des de fons del club, des de fons de la parcel·la esportiva, ens diuen que està prop, no em diuen quin dia, si demà passat, si la setmana que ve, però està prop els dos, Depay i Wijnaldum. No sé per quin ordre, Wijnaldum, Depay, Depay, Wijnaldum, no m'han dit l'ordre, però sí que m'han dit que està prop els dos de ser jugadors del Barça.
I del tema Leo Messi, doncs repetir una mica el que venim a explicar, no? Que el tema avança, com diu Joan Laporta, que va bé, però que queden detalls encara per polir,
Sí, no hi ha escrits, és a dir, no hi ha una oferta formal, no hi ha l'acceptació de cap oferta per part de Leo Messi, perquè no hi ha la història d'aquesta manera per escrit. Que s'està parlant amb Jorge Messi, amb Leo Messi, que hi ha voluntat de seguir, que la intenció, però no se sap, aquesta intenció, per exemple, que va dir el Jordi Évole al Leo Messi, de jugar a Nord-Amèrica, segurament a Miami, doncs és simplement una intenció, però que tot això s'ha de plasmar. És a dir, quan serà? Dins de dues temporades, dins de tres temporades, serà ambaixador del Barça allà? Si és ambaixador del Barça, cobrarà del Barça, cobrarà de l'Inter de Miami, de Beckham, pagaran les dues parts, quan torni aquí, quan cobrarà? És a dir, hi han bones intencions, però que encara em diuen que no serà ràpid i que encara no tenen una oferta oficial, formal, per escrit, amb totes aquestes condicions.
Molt bé, un Leo Messi que ja està al costat del seu amic Kun Agüero a la selecció argentina. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Kun Agüero que compleix avui 33 anys.
Exacte, compleix avui 33 anys, ho han fet oficials també a les xarxes del club felicitant-lo amb la samarreta del Barça després de la presentació d'aquesta setmana. I avui s'ha publicat una entrevista a Barça TV que es va gravar dilluns al migdia quan el Kun era a la ciutat esportiva, on parla de la seva amistat amb Leo Messi i també agraeix la confiança al Barça després d'un any complicat amb el tema de les lesions i que després d'aquest any hagin apostat per ell. Per al Kun és un somni vestir la samarreta blaugana, espera aportar molt, ja deia la presentació, que sap que el seu rol segurament serà de molts partits de suplent, i deia això de Leo Messi en clau renovació del capità del Barça.
Sí, bueno, la verdad, Leo lo conozco hace años y nada, bueno, lo conozco mucho y espero, bueno, poder transmitirnos esa amistad acá en la cancha y bueno, poder disfrutar juntos, ¿no?
Gaudí junts a la gespa. Per cert, ara el Kun i Messi estan amb la selecció argentina, disputen a finals de setmana el primer partit classificatori pel Mundial de Qatar, però el dia 13 debuten a una Copa Amèrica que s'ha traslladat al Brasil per la situació sanitària.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Adéu. Això al Barça. Hi ha notícia grossa també al Real Madrid, el retorn de Carlo Ancelotti a la banqueta blanca. Melchor Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
Bueno, vuelve Carleto.
Sí, bueno, vuelve exactamente, te voy a decir, como nosotros le llamamos cariñosamente Carleto, pero se llama Carlo Michel Angelo Ancelotti.
Oh, qué bonito.
Ese es el nombre real de Carlo Ancelotti, Carleto para
los amigos.
Para los que le quieren bien, ¿no? Sí, va a ser la segunda etapa de Ancelotti, al final es el elegido. Veníamos contando días atrás que había una lista pues de 4 o 5 nombres que sonaban, acuérdate, los Allegri, los Conte, pusimos sobre la mesa también Pochettino, que era el que realmente más gustaba en el club, pero ante la imposibilidad de que se desvinculase del Paris Saint-Germain y teniendo en cuenta que el Real Madrid no quiere ningún tipo de problema, de roce ni de mínima duda con el conjunto galo, pues apareció la figura de Carlo Ancelotti, que evidentemente no se lo pensó, está en el Everton, se ha desvinculado del Everton y ayer mismo pues ya se hacía oficial que para las 3 próximas temporadas será el encargado de sustituir a Zinedine Zidane y llevar los destinos del Real Madrid en la que va a ser su segunda etapa en el conjunto blanco.
Sí, en la primera no se entendió demasiado bien su salida, porque era un entrenador que con los jugadores estaba bien y el público no lo entendió, el aficionado del Madrid no lo entendió demasiado bien y él tampoco, creo, ¿no?
Bueno, la primera temporada fue exitosa, la 2013-14, con cuatro títulos, con la tan deseada décima, claro. También el Mundial, la Supercopa de Europa y la Copa del Rey ante el Fútbol Club Barcelona. Quiero decir, fue espectacular. Y luego la segunda, la del 2014-2015, hasta el mes de diciembre, donde se ganó ese Mundial de Clubes, fue espectacular realmente el fútbol que realizó, porque incluso, no sé si recordarás, que en las tertulias se hablaba de si este Real Madrid estaba realizando el mejor fútbol de la historia del conjunto blanco, porque era realmente brillante, pero claro, no se ganó ningún título y ya sabes que cuando no se ganan títulos, pues empiezan a ponerse nerviosos y decidieron pues la salida de Carlo Ancelotti, que fue una salida aunque no fue muy comprendida desde muchos puntos de vista, desde luego no fue como la de Zinedine Zidane, fue amistosa, se le dejó la puerta abierta, de hecho Florentino Pérez dijo pues que esta va a ser tu casa y aquí estarás, y bueno, y no se lo ha pensado Ancelotti, un Ancelotti que es un enamorado de Madrid también, tiene una casa muy cerca de la radio, en la Puerta de Alcalá, muy cerca.
Un ático bonito, ¿no?
La cadena COPE, perfecto, que da el retiro, así sí. Que es, bueno, es un personaje con una experiencia dilatadísima y una carrera exitosa, porque fíjate, ha estado en las cinco ligas más importantes del continente, ¿no? Ha estado en Inglaterra, ha estado en Italia, en España, en Alemania, en Francia, ha ganado títulos en todas ellas, 20 títulos en esas cinco ligas, y entre ellas tres Champions, dos con el Milan y una con el Real Madrid, así que pues una experiencia dilatada, conoce perfectamente la casa, no van a tener problemas de adaptación y bueno, sabe a lo que viene el Real Madrid, ¿no?
Quedan muchos jugadores de su anterior etapa, algunos, ¿no?
De su anterior etapa, mira, he estado contabilizando y le quedan 12 jugadores.
Bueno, son muchos.
12 jugadores en las dos etapas, pero de forma muy diferente, porque dos de ellos, Lucas Vázquez y Casemiro, estuvieron solo en la primera, la siguiente salieron cedidos y no eran el Lucas Vázquez y el Casemiro que conocemos hoy en el Real Madrid. Y de esos 12, pues 3 yo creo que lo van a tener complicado para seguir. Estoy hablando de Sergio Ramos, que como no aceptó la renovación, pues en el Real Madrid entienden que no va a seguir. Varane, que termina contrato el año que viene y que ya ha manifestado su intención de querer salir y que es más que factible su posible salida si hay una oferta interesante. E Isco, que en las últimas temporadas ha venido a menos y que entienden en el club que termina dando contrato la próxima temporada, pues también sería una opción para reivindicarse. Y luego está el caso de Gareth Bale, que va a regresar después de su periplo en el Tottenham. Y vamos a ver qué es lo que sucede con Gareth Bale. En el club evidentemente le interesaría que saliese, pero vamos a ver, porque Gareth Bale con Ancelotti fue espectacular, ¿eh?
Vale, pues a partir de las 6 la escuchamos, ¿no?
Sí, va a firmar un poquito antes el acto protocolario de la firma con el presidente, todo ello en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, donde ya tiene el presidente pues su despacho y demás, dado que el Santiago Bernabéu sigue de obras, y posteriormente a las 6 rueda de prensa telemática, no va a ser presencial, así que estaremos conectados con el bueno de Carleto para ver con qué intenciones viene esta su segunda etapa.
Perfecto, Mel, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Ja ens espera per comentar l'actualitat del Barça i del Madrid. Quique Sánchez Flores serà en un minut.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Doncs això, que volem comentar l'actualitat bàsicament del Barça i del Real Madrid amb un home de futbol experimentat i amb bon discurs, com és el Quique Sánchez Flores. Quique, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo?
Bien, muy bien. Ha habido un tiempo sí, de retrospección, ha habido un tiempo de cuidado, ha habido un tiempo de ver las cosas desde otro punto de vista y bien, estamos con mucha energía y viendo mucho fútbol, como siempre.
¿Y con ganas de entrenar o qué?
Sí, hay ganas. Han pasado los tiempos, a los que tenía que recuperar sensaciones, pero sí que hay ganas, claro.
Bueno, perfecto. A ver si te vemos pronto en un banquillo. Hay muchas cosas de la actualidad que comentar contigo, Quique. Empezaría, por ejemplo, por el Kun Agüero, que tú lo tuviste a tus órdenes en el Atlético de Madrid. Viene al Barça. Y te quería preguntar qué te parece la incorporación. Seguramente la clave estará en ver físicamente cómo está él, que viene de temporada complicada con lesiones, ¿no?
Sí, viene de una temporada complicada, pero a mí me parece que es un muy buen fichaje, sinceramente. Conozco muy bien al Kun Agüero personalmente, tuve una relación muy estrecha con él cuando era un chico todavía muy joven y ya muy maduro. Y las condiciones del Kun Agüero, al final, lo que es en cuanto a intuición dentro del terreno de juego no ha cambiado, sigue siendo, ya lo explicaba más Pep hace realmente poco, que el olfato y el instinto que tiene dentro del área lo tienen pocos para llegar al gol, y simplemente saber qué ha pasado en este año en el que el chico ha tenido un frenazo en su trayectoria, porque realmente el Kun Agüero de hace 2 años es un Kun Agüero todavía muy reconocible, tiene 30 y tantos partidos de competiciones importantes y 20 y tantos goles, 22, 23, no recuerdo, y donde el anterior, solo hace 2 años, pues también tenía 30 y tantos goles. Por lo tanto, es un jugador que en 33 años recién cumplidos, como vosotros sabéis, son los 29, 28 de hace 20 años. Sí. Los chicos del día, con los planes personalizados, las prevenciones, la cantidad de gente que es pendiente de sus físicos y la alimentación, pues al final los 33 de hoy nada tienen que ver con los 33 de hace muchos años.
Quique, buenas tardes. Me alegro muchísimo de escucharte. Y una cosa, en el tema este de Kun Agüero en el Barça y tal, él está convencido, yo creo que debe de ser así, que Leo Messi va a seguir. ¿Dónde les ves? Es decir, tenemos a Leo Messi, tenemos al Kun Agüero, esperemos que se recupere Ansu Fati. Griezmann, tenemos a Griezmann todavía. Pero bueno, ¿jugaría habitualmente como hacía Leo Messi con Luis Suárez?
Yo, además, el Barcelona, y vosotros sabéis mejor que yo que habéis estado ahí, habéis vivido a pie de campo, históricamente ha tenido siempre ese jugador. O sea, ya no me quiero remontar tan atrás como la época de Sotil, etcétera, etcétera, para los tan jóvenes que no se acuerdan, pero es que si me voy desde la época siglo XXI, desde todo, pasando por... hablo de los que han tenido más éxito, porque probablemente todos han tenido un buen recorrido, pero Eto'o, luego Villa, Suárez, ahora el Kun Agüero, son jugadores muy, muy, muy específicos de esa posición. De Barcelona siempre ha generado mucho fútbol por detrás del 9, y los 9 siempre han sido jugadores de mucho olfato, de jugadores de área, que han sido muy listos a la hora de interpretar todo el fútbol que pasaba por detrás y que llegaba a la área bastante bien nutrido. Entonces, a mí me parece que el Kun Agüero es un jugador que encaja perfectamente en la filosofía. También cuando hablamos del Kun Agüero, que lleva tanto tiempo sin jugar esa temporada, a margen de las lesiones, también hay que entender cuáles son las situaciones de los clubes en los que están, porque el Manchester City es un equipo que constantemente incorpora jugadores, es un equipo que con Pep cambia muchas veces de sistema, y el City, si realmente nos fijamos cuántas veces ha jugado el City con delantero real durante la temporada, pues resulta que no ha jugado tantas, y cuando ha jugado más Ferran, ha apostado por Gabriel Jesús, pero es que ha jugado muchos partidos con falso 9, con Mundogan, con De Bruyne, y lo que sí que tenemos claro, o al menos desde mi punto de vista, es que Kun Agüero ni es un falso 9, ni es un jugador para incorporarlo en las bandas, o sea, para llevarlo hacia afuera. Entonces, si realmente algo le falta al Barcelona desde la ausencia de Luis, yo creo que es la figura del 9.
Oye, ¿cómo están los banquillos de Barça y Madrid? Están calientes, ¿eh?
Sí, mucho.
Te pregunto por el del Barça primero, que Koeman ahora tenemos la sensación de que va a seguir, pero claro, Laporta el otro día no pudo negar que le dijo hace unos días que necesito unos días para ver si encuentro un entrenador mejor, si no encuentro uno que me convenza más, seguirás tú. ¿Se puede funcionar así, Quique?
Bueno, yo creo que no, a mí no me gustaría estar en esa situación y puedo llegar a entender las dos partes de ninguna. O sea, yo creo que al final estas situaciones se producen cuando los dos quieren. Porque en el momento que uno de los dos no quisiera estar en una situación así, pues daría un paso al lado y diría, pues yo no tengo ninguna necesidad de estar a expensas de una decisión, que yo seré entrenador en caso de que finalmente nos encuentre alguien mejor. Es una situación muy cómoda. Yo he valorado mucho la figura de Koeman durante todo el año, porque a mí me parece que hacer de entrenador, de portavoz, de líder de una transición, etcétera, etcétera, me parece muy difícil. Más allá de los momentos buenos y malos que haya podido tener el equipo. Entonces, yo creo que las decisiones, cuando es un no, tiene que ser lo inmediato. Uh-huh. Y cuando es un sí, también tiene que ser inmediato. Claro. Porque si no, el proceso desgasta. Y en el desgaste salen perdiendo todas las partes. Entonces, no es necesario. Institucionalmente, Barcelona es lo suficientemente grande como para que no esa sensación de inseguridad a la hora de elegir su técnico. Y Koeman tiene la suficiente fuerza y grandeza como para tampoco estar débil a la hora de que se tome una decisión en cuanto a su futuro.
Visto desde fuera parece distinto, pero hay ocasiones en la temporada, sobre todo ahora a final de temporada, que son similares, como te decía, Joan, del tema de Zidane, sí, y el tema de Koeman. Es decir, Koeman se ha visto desamparado desde que gana la Copa del Rey. Se estaba jugando fenomenal en el campo de la Real Sociedad contra, sí, el Sevilla, en Liga, en Copa, y, sí, y él esperaba que dijera a Laporta, este es mi hombre, tiene un año de contrato y ya de seguir. Y eso fortalecería al equipo. Pero no, se pierde contra el Granada y el presidente dice, este no sirve, tal, no sé qué, filtran cosas. Lo mismo que Zidane, y Zidane ha actuado de manera distinta.
Sí, bueno, también son perfiles diferentes, son perfiles muy muy diferentes. Si uno va a las ruedas de prensa de Koeman o va a las de Zidane, ya se da cuenta que estamos hablando de personajes, los dos válidos, pero totalmente diferentes. Entonces yo creo que son incomparables. Lo que sí son comparables son las instituciones en cuanto a los comportamientos. Y vosotros sabéis, y ya no, no va de equipos grandes, medianos o pequeños, sino que el fútbol cada vez es más hoy, vigencia, actualidad y nada más, no cuenta nada más. Y nos quedamos con el último resultado y con la última sensación de equipo. Y desgraciadamente es así. A Zidane, por más que haya hecho, por más que haya ganado, en los momentos frágiles del equipo durante la temporada que los hubo, fue cuestionado desde el club. Y lógicamente eso hace mellar el entrenador y la persona. Y el Barcelona exactamente lo mismo. No tuvo una buena salida en la temporada, luego remontó, fue los equipos que llegó a tener mejor sensación, como tú decías, Oliveros, en el tramo casi final, pero luego volvió a decaer. Y a partir de ahí, pues, no es que se sea resultadista, no, es que el fútbol es así exigente hoy día. Los técnicos tenemos que saber que estamos en ese filo, en ese hilo, y somos conscientes de que los resultados mandan y mandan en todos los clubes.
E incluso en el tema de Koeman, desde el entorno se nos dice, y puede ser así también, que el verse ninguneado, desamparado y tal, en momentos determinados de la temporada, influyó en el equipo y que por eso se perdieron esos puntos al final y no se ganó la Liga.
Bueno, yo no creo tanto, porque al final el entrenador, además yo creo que en los casos de Koeman no hay duda de que han sido muy líderes a la hora de tomar sus decisiones. Luego han sido más acertadas o más equivocadas, pero se les ha visto muy líderes a la hora de cambiar sistemas, a la hora de cambiar jugadores, a la hora de, cuando alguien no ha tenido un rendimiento inmediato, dejarlo fuera sin ningún tipo de cautela. O sea, yo creo que realmente nosotros, los entrenadores, somos presos de nuestras palabras, somos presos de nuestras acciones, de nuestros cambios, de nuestros ideales de sistemas, de nuestros cambios de sistemas en ocasiones, y eso es lo que está en boga ahora mismo, y al final nosotros las consecuencias de lo que hacemos vienen. Yo no digo ni que sea ni bueno ni malo, ni que el Madrid o el Barcelona hayan tomado buenas o malas decisiones, simplemente digo que es así, que la actualidad es así, la vigencia y la competitividad y los resultados, eso que cuenta por encima de cualquier otra cosa, y no cuenta mucho más, no cuenta mucho más.
El otro día, por ejemplo, Luis Suárez en el partidazo vino a hablar, sí, de Ronald Koeman, diciendo que no tenía personalidad, porque dice, viene y me dice, me dicen que te diga que no contamos contigo esta temporada. Y después, cuando quedaba poco y no sabía si me iba o no me iba, me dijo, hey, si no te vas, cuento contigo. Cuando un presidente te sientas en el restaurante y te dice el primer día antes de presentarte y tal, oye, que sepas que has de decir a Luis Suárez, Arturo Vidal y a Rakitic que no siguen porque ganan mucho, tienen 30 y pico de años y tal, y nos gustaría que hicieras eso. Él debe de negarse y decir, no, Luis Suárez me sirve, ¿o no?
Esto es muy particular y las decisiones cada uno las toma en consecuencia con su conciencia o con la conciencia de otros, pero yo he vivido por situaciones difíciles que ha habido que tomar decisiones y las he tomado sin que me tiemble el pulso, y yo creo que los entrenadores deben ser así. Cuando uno toma decisiones en función de lo que dice el club, ya está en manos del club y no de sus ideales, y entonces ya no puede funcionar igual. No es un puesto de entrenador en el que puedas estar a salvo de tomar decisiones incómodas. Entonces, yo creo que hay que afrontar las cosas. En los clubes grandes como los demás clubes hay que afrontarlas, y cuanto antes mejor, porque además los jugadores quieren oír la verdad.
Perfecto. Muy bien, Quique, vuelve el Español a primera, ¿eh?
me encanta, me alegro. Creo que nunca debo irse de primera. Creo que es un club histórico con una afición extraordinaria. Han hecho las cosas bien, han mantenido el bloque, y ahora ojalá tengan la certeza y la suerte de poder acertar y hacer la plantilla necesaria, los refuerzos necesarios para que tengan una temporada tranquila en previsión y disfruten los aficionados.
Perfecto. Quique Sánchez Flores, un placer, gracias por la charla, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias.
Us parlo ara de Gralla Motors i del nou Skoda Kamiq, perquè quan alguna cosa t'agrada t'has de llançar per ella. Llença't ara a descobrir l'Skoda Kamiq. El SUV compacte d'Skoda pot ser teu per des de 15.200 euros amb 4 anys de manteniment inclosos. Gralla Motor, concessionari Skoda Granollers, t'ofereix a l'Skoda Kamiq. Troba'l a Gralla Motors Granollers. Truca'ns per cita prèvia al 93-879-1998. Repeteixo, 93-879-1998. Consulta condicions a skodagranollers.net. El teu concessionari Skoda a Granollers i al Vallès Oriental.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Ara és el moment d'obrir el debat Esportscope amb l'Oliveros, amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, Inguem.
Bona tarda, i ens acompanya també el company de l'Esportiu, Ferran Correas. Què tal, Ferran?
Hola, molt bé, bona tarda.
Bona tarda. Bé, Miguel, sembla que estem a prop de tancar els dos grans temes que ens han ocupat les últimes setmanes, les continuïtats de Messi i de Koeman, i ara mateix la sensació és que més clar el tema Messi que el tema Koeman, però la sensació és que seguiran els dos, no?
En principi sí, el que sabem fins ara és que el Barça havia fet una oferta econòmica a Messi, ara sabem que Messi accepta aquesta oferta econòmica, i tot dependrà dels últims detalls de la negociació, que suposo que no deu ser fàcil explicar per escrit com s'abonaran les quantitats i la corresponent rebaixa, naturalment, a Messi durant els pròxims 8 o 10 anys. I en quant a Koeman, sembla ser que ha fet un curset accelerat de cruifisme i les seues argumentacions estan convencent a la junta directiva, particularment a Laporta. Entenc que després de sentir ahir el president, les opcions de Koeman són molt més àmplies de continuar que el que ell mai podria haver-se imaginat.
Amb el tema Messi-Ferran, jo crec que no hi ha tant debat perquè hi ha consens, tothom volia que es quedés. Amb el tema Koeman sí que té més xitxa, perquè, en fi, la sensació al final és que es queda perquè Laporta no ha trobat res que li agradi més.
Sí, de veritat, a tots ens consta que Laporta ha fet moviments de... ja no només una vegada va ser nomenat president, sinó fins i tot en campanya electoral i s'havia mogut, per exemple, per intentar fitxar a Nagelsmann i també a Hansi Flick, però crec que va arribar tard als dos. Per tant, que Koeman no era la seva primera opció, més o menys tots ho sabem, i de fet ell mateix ho ha reconegut. Però tal com està el Barça, crec que pocs moviments pot fer, no? És difícil treure un entrenador d'un altre equip que haurà de venir aquí a cobrar possiblement menys del que està cobrant en un altre equip i que, a més, li pot reforçar la plantilla d'aquella manera. S'està veient, no? Només es pot reforçar amb jugadors que acaben contracte i queden lliures. Per tant, la solució era molt complicada i jo crec que pel que a mi em consta, a mi ahir em deia algú proper a la junta directiva que Koeman podia ser una bona opció si es deixava assessorar bé i i si acceptava una sèrie de condicions, no? I que em sembla ser que són, doncs, una mica jugar amb aquest 4-3-3, ser una mica més ofensiu, més valent. A mi em consta que també se li volia dir què passava amb Riqui Puig, perquè és un jugador que la junta directiva el valora molt i, en canvi, ell no l'ha valorat. I si tot això s'arriba a un acord, com sembla ser que així serà, doncs continuarà.
Això és el de unificar criteris?
Bueno, unificar criteris de la directiva amb l'entrenador.
Sí, unificar criteris és tema esportiu, o també buscar a lo millor una rebaixa salarial per guanyar títols i guanyar per objectius.
No ho sé, és possible. Rebaixa salarial, el cert és que Koeman ja n'ha fet una. No ho sé si les
coses... Sí, perquè com a Laporta diu, aquí s'ha de ganar, s'ha d'exigir ganar i ganar i ganar. I clar, està una mica decebut i diu que va ser un desastre el que va passar a la final d'aquesta temporada, doncs a lo millor és també unificar criteris en el tema econòmic i no esportiu. Perquè esportiu a Laporta, què li pot dir a Ronald Koeman, que sap més que ell?
En principi, jo entenc que a Laporta no li agrada o no hi creu amb el dibuix que ha fet anar Koeman al llarg de la temporada, al gran part de la temporada, amb això dels tres centrals i els carrilers llargs. Això
però va jugar molt bé el Barça, eh?
Per moments sí i per moments sí. No. Sí, per moments sí, quan va ser un factor sorpresa pels rivals va jugar molt bé, quan es van aprendre el sistema doncs ja no va ser tan efectiu. Entenc que la filosofia que vol aplicar a Laporta és la del 4-3-3 com a norma i només variar-lo en situacions excepcionals, que és cosa que el Cruyff també va fer alguna vegada.
El Cruyff jugava moltes vegades i al principi amb 3-4-3.
Sí, bueno, però tot, els temps canvien, però com a norma el sistema del Barça sí que és veritat que era un 4-3-3. Ara ja no és, el Barça juga com gairebé tothom, però insisteixo, això també és veritat que va canviant. Guardiola també ha jugat amb defensa de 3, vull dir que no, sí. No, però a veure, tenim un president que ha guanyat unes eleccions amb una idea d'equip i busca un entrenador que segueixi aquesta norma de la casa. Si arriben a un acord, fantàstic, i si no, pues clar, hauran de pujar el García Pimienta, perquè com deia el Ferran, pues no hi ha diners per acomiadar un entrenador, portar un altre amb salari ben alt i no poder-li garantir més reforços pel seu equip que el que té el que està firmant jugadors a baixa i el que es pugui desfer, que això sigui tan difícil com firmar.
A mi tot això, Ferran, em xirria bastant. Em xirria primer ja que el president li tingui que dir a l'entrenador com ha de jugar l'equip, això em xirria, i em xirria també, crec que la figura de l'entrenador, que ja ha acabat la temporada bastant debilitada, començarà la temporada de cara a la plantilla, per exemple, debilitada també.
Home, sí, debilitades, evidentment, perquè si és públic, perquè s'ha fet públic que les dues parts s'han reunit una, dos, tres vegades i que ha hagut aquest període de reflexió per unificar criteris, doncs sí, estarà començarà debilitada. I tot això serà el resultat. Al final és cert que com dèiem ara, Laporta el que vol és arribar al triomf pel joc, perquè per això vol un joc característic de l'estat, del Barça, de l'escola corifista, amb el 4-3-3 i el futbol ofensiu, però davant de tot el que vol és guanyar, perquè ho ha deixat clar també, no? I també perdre portarà conseqüències. Per tant, tot això dependrà dels resultats. Jo crec que ens quedarà que començarà la temporada i ja veurem si l'acaba o no l'acaba.
L'única manera que hi ha de reforçar Koeman amb aquestes circumstàncies només és, no solament és ratificar-lo, sinó
ampliar-li el contracte.
Donar-li un any més, perquè si no continuarà amb aquest estat de debilitat absoluta.
Sí. Senyors, ho deixem aquí de moment. Oli, Miguel, Ferran, gràcies per estar a Esportscope.
Molt bé, adéu.
Gràcies a vosaltres.
Seguim. Adeu.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'hi perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Col·labora Cadena Cope.
Pericos, periques, som de primera! Ja teniu disponible l'edició limitada de l'ascens a les RCDE Stores. Trobareu una varietat de productes a adquirir que no podeu deixar escapar. A les botigues físiques, a la web o a la app oficial, compra producte de l'ascens. Gràcies, pericos!
20 minuts i les 4. Avui pendents del Girona, que juga a partir de les 9 davant l'Almeria aquesta primera batalla per intentar pujar a primera. Ja tenim a Girona l'Albert Díez. Albert, hola, bona tarda.
Aquí estem, Batllori. Què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Amb notícia d'última hora que finalment sí hi haurà públic a Montilivi.
Sí, amb un màxim de 1.500 persones, no només a Montilivi, sinó en aquesta fase promoció d'ascens de la Lliga Smartbank a la Lliga Santander. És una bona notícia, però també entenem, i així ho entén el Girona, que això ha arribat a les 3 de la tarda, és a dir, 6 hores abans de que comenci a rodar la pilota i comenci aquesta promoció per pujar. És un greuge i és un desavantatge respecte a la resta d'equips, el seu rival d'avui, l'Almeria, que tindrà molt més temps per preparar. Tot i això, ja dèiem ahir que tenia preparat el dispositiu al Girona per acollir públic, si era el cas, és el cas, i ja s'ha posat aquest dispositiu en marxa. Veurem, és un aforament molt reduït, però vaja, millor que no tenir públic, millor tenir aquest màxim de 1.500 persones que veurem finalment quin aforament queda, veurem la resposta de la gent, sabem que hi ha ganes a l'entorn de l'aficionat del Girona en aquesta cinquena promoció que disputarà el conjunt de Montilivi, i veurem també com es distribueixen per l'estadi del Girona, clar.
Molt bé, el Girona que arriba bé a la cita, Albert, sí. Davant d'una Almeria que ja es van trobar la temporada passada, la promoció d'ascens, i va passar al sí. Girona, aquella eliminatòria.
Sí, la temporada passada es van trobar a semifinals. Hi ha un altre precedent que tampoc és favorable al Girona, perquè la temporada 12-13, quan Rubi, ara tècnic de l'Almeria, entrenava al Girona, es van trobar també a la final de la promoció per pujar i va guanyar l'Almeria. En realitat, jo et deia que són amb aquestes 5 promocions que disputa, que ha disputat, que disputarà el Girona, no n'ha guanyat cap. És a dir, quan va pujar per via directa, ocupant una de les dues primeres posicions de la segona divisió del futbol espanyol. L'altra part és això que tu deies. Arriba molt bé el Girona, són 8 jornades sense perdre, és un 22 de 24, és a dir que el Girona té aquestes bones sensacions, aquests bons resultats que està arrossegant davant un equip el que també és cert que no li ha guanyat aquesta temporada, perquè recordem, Batllori, que van empatar 0 al Almeria i amb un polèmic 0-1 va guanyar el conjunt andalús a Montilivi.
Estoni arriba o no arriba, finalment?
Veurem. És el gran dubte. Ahir va entrenar amb l'equip. Si arriba no estarà al 100%, és a dir que pot estar perfectament a la convocatòria, allò de intentar despistar una mica el rival, veure Estuani com a mínim a la convocatòria, veure Estuani com a mínim a la banqueta, però jo ara et donaré, després de Santi Francisco, un possible 11. No aposto per Cristian Estuani d'inici. Hem de dir que presenta dues baixes, l'Almeria de Rubi, Brian Rodríguez, el davanter, està amb l'Uruguai per la Copa Amèrica, i Jorge Cuenca, que està amb la sub-21 per l'europeu amb Espanya. Sentim Francisco Rodríguez, el tècnic del Girona.
Nos enfrentamos a un todopoderoso equipo, muy bien trabajado, con muchos jugadores importantes y que está hecho para ascender. Nosotros venimos muy bien, pero que si nos olvidamos del por qué lo hacemos bien, es imposible ganar un equipo como el Almería. Sería injusto no valorar la plantilla del Almería en su completo, porque es verdad que Sadí está haciendo una temporada fantástica, pero el resto del equipo también.
És un bon partit, és un duel interessant, jo crec que hi haurà gols, ho explicarem al Tiempo de Juego de la cadena Cope a partir de les 9 de la nit, i veurem aquesta aposta. Batllori, pren nota. Juan Carlos en porteria, la defensa que millor resultat li ha donat al Girona aquesta temporada, defensa de 3 amb Santi Bueno, Juanpe i Arnau Martínez, Jan Couto, carriler per la dreta, Enric Franquesa per l'esquerra, mig del camp amb Cristóforo, Gumbau i Monchu, i a dalt, Sila, el senegalès i el panameny Joel Bárcenas.
Sort al Girona, no te'n vagis molt lluny, Albert, que parlem de bàsquet en uns minuts.
Aquí em quedo.
Ara abordem l'actualitat de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Quique, hola, bona tarda.
Senyor Balloli, bona tarda.
Que demà tenim campanya d'abonaments, a veure si arribem als 30.000 socis, no?
Sí, la setmana passada t'explicava la reformulació una mica de la idea que tenia el club de la curva del gol de Prat i de Cornellà, perdó, i demà la campanya d'abonaments. El club, jo penso que esperen quelcom semblant als 30.000 abonats, és a dir, un petit boom, una petita inflexió cap a dalt després d'aquesta bona temporada. En definitiva, arriba dies de coses de lo social i també de moviments en l'aspecte esportiu, perquè, clar, hem de començar a fer comptes de qui es queda, qui marxa. I qui no tornarà? T'ho vaig dir fa temps i ara em reivindico. Víctor Gómez. Ha fet una gran temporada, Batllori, al Mirandés, el central cedit per l'Espanyol al Mirandés, per la banda dreta, el lateral dret, però em fa l'efecte que Vicente Moreno i Rufete tenen altres idees. És a dir, tenen en ment tenir Miguelón, tenen en ment tenir Òscar Gil, avui concentrat en la selecció espanyola sub-21 a l'europeu d'Eslovènia, i Víctor Gómez, tot i que té qualitat, es quedaria un altre any cedit. El vol al Saragossa. En propers dies et vaig dient més jugadors que tenen tota la pinta de no formar part de la plantilla de l'Espanyol 21-22.
Molt bé, anem actualitzant. Quique, gràcies.
Fins ara, bona tarda.
I un apunt de futbol femení per tancar bloc futbol. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que l'Atlètic de Madrid li ha impedit al Barça tancar la Lliga perfecta.
Sí, i a més tancar una ratxa que durava dos anys. 758 dies portava el Barça femení sense perdre a la Lliga. Havia encadenat 47 victòries i dos empats. I aquesta primera derrota a la Lliga arriba contra l'Atlético, 4-3 ahir al Centro Deportivo Wanda d'Alcalá de Henares, en un partit ja sense res en joc per les blaugranes. L'equip va notar el cansament després de guanyar la Copa de la Reina aquest mateix diumenge. No hi haurà ple de victòries a la Lliga, però Lluís Cortés considera que la derrota no pot embrutar una temporada fantàstica.
Para nada tiene que manchar nuestra temporada. Veníamos hoy a jugar aquí con menos de 48 horas de descanso después de la final de Copa, con la respectiva celebración también, pero bueno, pero hemos priorizado otras cosas antes de lo deportivo, y eso es lo bueno también de haber hecho los deberes cuando tocaba, ¿no? Que puedes ahora cambiar ciertas cosas que a lo mejor si fuese la jornada 2 no haríamos, pero siendo el momento de temporada que es y después de todo lo que hemos vivido, pues lo hemos preferido hacer así.
Prioritzant les coses importants. El tècnic del Barça, que va fer moltes rotacions, al final va acabar amb 10, perquè Jennifer Hermoso es va fer mala. Atenció, que està lluitant pel Pichichi, li queden 3 partits, té 3 gols menys que la jugadora del Levante, Esther. Veurem si diumenge, en el pròxim partit, pot jugar Jennifer Hermoso per ampliar el seu compte golejador. El partit serà el Johan Cruyff contra el Madrid Club de Futbol Femenino a les 12 i hi haurà més de 2.000 espectadors.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Fins aquí el futbol, de seguida bàsquet, a més avui amb protagonistes Esports Cope.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Las lavadoras las intento poner después de las 14 horas porque he escuchado que es más barato.
De recibo de la luz, que es uno de los jeroglíficos más extraordinarios a los que el ser humano se pueda enfrentar. Para resumirlo y que se entienda, dependerá básicamente del horario en que consume electricidad.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Y les quiero anunciar que van a llegar más vacunas.
Llegamos a junio con el arma más potente que se puede tener en una pandemia, que son varias vacunas. Y además, efectivas. Lo importante es no meter la pata y no creer que esto se ha acabado.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, 7 citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Albert, el primer assalt del play-off de quarts de final entre el Barça i la penya pel Barça.
Sí, amb aquest 84-74, el més 10, una victòria, recordem, en el Barça, sense Calates, que estava lesionat, el turmell dret, però amb un gran Volmaro, no para de créixer l'argentí, 16 punts, Pau Gasol, molt bé, 14 punts i 6 rebots, i un Joventut de Badalona que va competir i que mai va estar fora del partit. A veure, per parts, sentim la veu del Barça, era important per avaluar la ressaca europea. Serà una Jessica Vicius.
Yo creo que hay que destacar muchísimo el mentalidad de los chicos con que ha salido. Yo creo que es normal que no hemos hecho un partidazo, no estuvimos muy acertados, pero sí que yo creo que estuvimos muy serios. Se les ve que quiere pasar la página y empezar estas dos semanas decisivas de esta temporada. Estuvimos hablando de que esto se acaba en dos semanas o algo así, que tenemos buen equipo y tenemos una grandísima oportunidad y bueno, queremos ganar la Liga, esto está claro.
El Barça que manté el factor pista, situa aquest 1-0 a l'eliminatòria i té a la mà, demà, també 10 de la nit, en aquest cas a Badalona, sentenciar el pas i l'accés a les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa.
Ara visitem el vestidor del Joventut amb el jugador de la penya i ex del Barça, Pau Ribas. Bona tarda, Pau.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Bé, ho veu intentar, veu fer una bona primera part, sobretot el segon quart, però al final el primer round per ells, Pau.
Sí, vam tenir, crec que, moments importants. No vam estar bé i ens va penalitzar molt, no? Sobretot a l'inici del partit, ells van començar molt forts, volien demostrar que estaven aquí i després vam ser capaços de tornar, però el tercer quart, un inici terrible amb 5 pedres perdudes i amb un parcial d'ells que se'n van 10 punts, ja és molt complicat, no? Però bueno, vam intentar jugar al límit de la nostra intensitat, però no va ser suficient i hem de millorar coses si volem guanyar.
Teniu una mica la sensació d'oportunitat perduda? Ho dic perquè ells venien, com tothom sap, de perdre la final de l'Eurolliga feia només 2 dies. Vosaltres arribàveu més descansats. El play-off de quarts de final és un play-off curt. Per tot això teniu una mica la sensació que s'ha escapat una bona oportunitat de donar un cop?
Bueno, jo crec que ells ho sabien i la bandera d'alerta la tenien ben aixecada, no? Sabien que era un partit clau per ells, d'on venien, i crec que estaven molt preparats. Ells van estar físicament bé, amb molt de nivell, tenen una plantilla molt llarga i molts jugadors que físicament són millors que els nostres, i sí que és veritat que per detalls, per encerar els 6 lliures, en el tir de 3, doncs, bueno, no vam poder estar una mica a prop, però crec que el partit ens va demostrar que fent les coses una mica millor podem treure una victòria, sobretot aquí a casa.
Sí, demà obligats a guanyar. Pau, què heu de millorar?
Bueno, crec que la intensitat i va ser molt bona per nostre, vam jugar al límit, de vegades és suficient, de vegades no, contra ells, un equip físicament molt, molt potent. I després, bueno, vam tenir, ja et dic, moments importants, males decisions, amb pilotes perdudes, vam fallar tirs lliures, sobretot molt seguits, que ells van agafar les diferències en aquests moments on feien tirs lliures, bueno, coses que hem de fer millor, però inclús fent-les millor el pròxim partit pot ser que tampoc siguis capaç de guanyar, ells són un gran equip, però hem de pujar una mica més al nivell si volem empatar la sèrie.
Albert.
Pau, primer bona tarda, després agrair-te que ens dediquis aquests minuts i preguntar-te pel Barça, és a dir, el Barça que es va veure ahir, ho dic perquè hem parlat de la penya, però el Barça que es va veure ahir és el Barça que t'esperaves? O com ara t'apuntava el Joan, tu creies que, no sé si mental o físicament els hi podia passar factura, ja no la derrota, dic que en general el poc marge per preparar aquest playoff, pregunto.
Bueno, jo sabia que ells estarien preparats. Al final, Sara és un entrenador molt exigent i els tenia mentalitzats que, bueno, ha sigut un pal, però no, tenint a dos és pitjor, no? Així que millor començar bé el playoff. Ells físicament, per molt partit que hagin tingut, amb 48 hores tenen una plantilla molt llarga, un equip molt físic, per exemple, va sortir Hanga a fer una feina en defensa, doncs ell no tenia gaire desgast, Volmaro també ho va fer, Claver, i llavors en defensa doncs, és difícil no? Superar aquestes línies que tenen d'exigència. Però bueno, nosaltres teníem clar que havíem de fer un grandíssim partit per guanyar, vam estar bé, però hem de tenir-ho.
Avui es fa un treball de recuperació perquè es juga dia sí, dia no. Es pot pensar, s'ha de pensar, la mentalitat és guanyar el partit de demà i no guanyar, intentar guanyar dos seguits al Barça? És a dir, aquella doctrina d'anar partit a partit és el que s'ha de fer o en poques hores com s'intenta reconstruir un equip per guanyar-li al Barça?
Bueno, nosaltres el partit d'ahir ens dona confiança. Ens dona confiança que realment sense fer el nostre millor partit d'encert, vam estar a prop, vam tenir moments d'estar per davant al segon quart i tenim aquesta confiança. Després, bueno, hem de mirar de corregir algunes coses tàcticament i de forma de jugar, era el que ens vam plantejar, però bueno, tenim temps per poder recuperar i pensant en aquest segon partit, no hi ha més enllà, si no guanyem, estem fora, així que pensem en aquest segon partit, sobretot perquè és a casa, i veurem si som capaços d'arribar en tercer, que ja arribarà si ho fem bé.
Molt bé, estarem molt pendents del que passi demà a l'Olímpic. Pau Ribas, gràcies per atendre'ns, una abraçada, eh?
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I arrenca el play-off de quarts de final de futbol sala, que perfectament podia ser una final. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda, anticipada.
Sí, entre el Barça i l'Inter, eh?
Sí, el asalto al título de Liga con esta eliminatoria al mejor de tres contra Inter, el auténtico coco de los azulgrana, al que no han podido ganar en la presente temporada. De los cuatro partidos disputados, tres derrotas, dos de ellas en las finales de la Copa de España y de la Supercopa de España, y un empate en Torrejón, motivo por el cual el jugador barcelonista Adolfo reclama que su equipo dé lo máximo.
Tenemos esa espinita, debemos hacer un partido de 10 para conseguir el primer punto de la eliminatoria. El nivel de concentración tiene que ser de 12 respecto a los anteriores partidos, porque la verdad que nos han penalizado mucho unos errores que hemos cometido que no podemos cometer. Dejarnos la vida en cada balón, ellos siempre estaban ese segundo antes que nosotros y esos detalles marcan la diferencia.
El partido a las 8 en el Palau, con público, se calcula en 1.600 espectadores como máximo. El segundo partido se juega el domingo en Torrejón y si fuera necesario un tercero, la serie regresaría el miércoles de la semana que viene en el Palau.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
A Roland Garros acaba de finalitzar el partit de Paula Badosa, que ha esborrat de la pista a Kovinic en dos sets, 6-2 i 6-0 per la tenista catalana, que avança a tercera ronda. Entrem al tram final d'Esports Cope. Gil, vostè remata.
Doncs recordem que aquesta última directriu del Consejo Superior de Deportes i de Sanitat obre també les portes de les pistes de bàsquet amb un topall de 1.000 espectadors pels partits de play-off de la Lliga. Segons el company Jordi Blanco de ESPN, el Barça li ha fet arribar un tití una oferta de desvinculació del club i diu Gemma Santos que el Getafe ha rebutjat una oferta de 10 milions per Cucurella. Es remeten a la clàusula de rescisió, que és 18 milions, dels quals, cas de quallar l'operació, un 10% aniria a la tresoreria del Futbol Club Barcelona. Entrevista de Xavi Pascual Pasqui a l'agència EFE. El Dinamo me ha dado, y no hablo de dinero, todo tipo de facilidades. Un últim missatge, Batllori. Felicitats per l'entrevista a Quique Sánchez Flores, firmado Javier de Haro.
Gràcies, Gil.
Fins demà, Batllori.
Adéu, que vagi molt bé. Un minut i arribem a les 4 de la tarda. Marxem com cada dia actualitzant les enquestes que us formulem a Sportscope via Twitter en clau Barça. Us demanem avui, seguint una mica la iniciativa d'ahir del company David Bernabéu, que feu la travessa sobre el futur de Koeman. Poseu un 1 a la travessa, és a dir, que es queda el 62%, un 2, o sigui que aniria fora el 38%. I en clau espanyol us preguntem qui voleu que pugi a primera divisió, juntament amb l'Espanyol i el Mallorca. Voteu pel Girona el 36%, per l'Almeria el 7%, pel Rayo el 19% i pel Leganés el 37% dels que heu votat. Més esports cap a les 7 i 10, a la Linterna a Catalunya. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.